El judici d'un escriptor al voltant de l'obra pròpia acostuma a ser més crític com més temps passa. No sempre és fàcil, des del present, indultar textos escrits fa més de 20 anys. El que ha fet Sebastià Perelló amb Exercicis de desaparició té, per tant, un mèrit remarcable, sobretot perquè els contes que conformen el llibre que acaba d'aparèixer a Club Editor ja contenen d'origen la precisió, l'estilisme i la profunditat que li demanem a la bona literatura. Una literatura feta certament d'absències, de silencis i de fugides amb personatges que itineren en un volum que comença a Istanbul i acaba a Lisboa i on el jo també és un narrador fugisser que esdevé invisible en l'art de retratar un temps i un espai que no es deixen atrapar. Avui, per tant, rebem feliçment en Sebastià Perelló per parlar d'aquests contes rescatats d'aquest llibre en companyia de la Xènia Diaconova i de l'Adolf Beltran, que també ens porta El pensament i les passes per Palma, de Biel Mesquida. Avui, doncs, de forma fonedissa, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Tumbala, 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 laica. Tumbala, 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 laica. Tumbala laika, spielbala laika, tumbala laika, canta i somriu.
Som-hi, obrim, per tant, saludant en Sebastià Perelló. Què tal? Benvingut al programa.
Què tal, com va?
Un plaer. Xènia Diaconova, ben tornada.
Hola, què tal?
I Adolf Beltran.
Què tal, com anem?
Ho deia abans, ja ho sabeu, Exercicis de desaparició, ha publicat a Club Editor aquest conjunt de relats d'en Sebastià Perelló, que per ser fidels a la idea i al títol, Sebastià, t'hauria de començar preguntant, són 8 relats que en origen es van publicar fa més d'una vintena d'anys, no? 23 anys,
sí.
Més o menys. Aquell Sebastià potser va desaparèixer, em preguntava si l'has retrobat, no?
Hem tingut relacions estranyes, molt estranyes. Vull dir que jo topar-me amb un personatge que ja no som, evidentment ja no som jo, ha passat alguna cosa que m'ha vengut de nou. Primer, jo tinc la impressió de que hi ha un moment en què els teus llibres maduren i cauen i ja no són definitivament mai més teus, i això m'ha passat. Vull dir, una sensació de que el podia llegir com si no l'hagués escrit jo, i així no, encara no m'ha passat amb altres llibres que he hagut de revisar per rellegir fragments pel que sigui. Aquest m'ha passat que el podia llegir com si no fos meu. Vull dir que sí, realment, vull dir, érem dos externs que s'apreciaven.
Està bé, per tant, diguem-ne, des d'un punt de vista crític, t'ha semblat un bon exercici també literari, no? Cosa ben interessant. Certament és un gran exercici des de molts punts de vista, aquesta idea que és omnipresent de la fugida, de l'absència, de la soledat, a vegades la desaparició del títol, que van compartir una sèrie de personatges, no sé si dir-ne a la recerca de o a la deriva. Què et sembla tu com el lector que ha tornat a aquests textos?
Jo no estic massa convençut. Vull dir que en algun cas la recerca deriva i acaba sent alguna cosa que no creien que se convertiria en alguna cosa que ells no pensaven o que no tenien molt clar, i en altres casos s'han topat en la possibilitat de trobar alguna cosa que no cercaven, no? I per tant, vull dir, en aquest sentit, jo crec que deriva i recerca pràcticament són sinònims.
Està bé. Sí, sí, és veritat, sobretot perquè a vegades són derives en itinerància. Hi ha una idea també que més o menys lliga les diferents històries, que és el desplaçament i els viatges, no? Aquí anem, en fi, a Istanbul, a Viena, a Lisboa, a diferents espais, que a més a més són la sensació com a lector en algunes d'aquestes ciutats, i per la descripció que em fan els personatges, és que hi ha un punt també de postal incòmode, com d'impostura, un punt d'autenticitat qüestionada. No sé si era buscat o si ha estat accidental.
No era alguna cosa
escrit,
que...
Ha escrit l'any 99, que el món, diguem-ne, no anava a la deriva com el que tenim ara.
Però ja hi havia una espècie d'estètica molt de la desaparició. Recordeu un Paul Virilio que ja en parlava d'aquestes qüestions. Vull dir, no sé si ha estat cercat o no, però els personatges se topen amb ciutats. Si el llibre és un llibre que té una estructura pròpia i que comença a Istanbul i acabarà a Lisboa, la ciutat més oriental d'Europa i la ciutat més occidental d'Europa. I no és casualitat, vull dir, hi ha dos extrems allà, en dues ciutats que són molt tòpiques i que se viuen des d'una perspectiva, vull dir, jo no tinc res a veure amb els personatges, perquè alguns m'ho han dit, i no, vull dir, tot i que jo coneixia tant Lisboa com Istanbul, i vaig estar 2 mesos a Istanbul, i també he estat temps a Lisboa.
Que és Istanbul, però també vas en unes illes, i sí, que, em vas, sí, sí. No? Que em vas fer buscant el mapa, i que són meravelloses. Buyukada,
sí. Vull dir que és un viatge a Turquia fins a la frontera d'Iran, I vull dir que sí que són ciutats que a vegades són molt, estan topificats i que personatges esquiven, volen esquivar. Però brutalment se troben amb una sensació encara més estranya. Si esquiven això que no volen topar, se perden ells mateixos. I d'aquí, per exemple, que els primers realment és irritant, és un personatge realment irritant, en canvi de Lisboa és irritant però per feliç, per aquella recerca d'una felicitat quasi innocent, no? Vull dir, allò d'acabar retratant noces, no? Vull dir, tenen alguna cosa a veure i fugen d'una illa.
Sí.
Innominada, vull dir que aquesta idea de sinsularitat com un lloc tancat, vull dir que molt relacionat amb allò de les presons, els llatzerets i aquests espais tancats, i ells fugen i acaben que no troben allò que cercaven, però paradoxalment un quedarà a Lisboa, sempre davant aquell mirador cap a la mà, cap a la mà gran, no? I l'altre d'alguna manera s'acaba difuminant, s'acaba fonent a la frontera, cap a Orient, vull dir, just a la frontera d'Iraq-Iran, davant l'Ararat, que és un lloc de supervivència de la humanitat.
Sí, sí. Hi ha un altre element que els lliga, que em sembla meravellós, perquè de fet surten unes quantes de les històries, que és tu deies el retrat o la imatge de la fotografia, no? El personatge que arriba a Lisboa i arriba per fer inicialment fotos, per fer una guia de viatges, i arriba, ell diu, fugint de la senilitat, és a dir, aquesta idea de fugir, però fins i tot, d'alguna forma, l'ànima de la ciutat tampoc es deixa atrapar per la fotografia, no? També fuig. Per tant, res és del tot atrapable, ni per la càmera objectiva, ni no, hi ha aquest punt d'inquietant, fins i tot.
Sí, això és permanent al llarg de tot el llibre. Vull dir, l'idea d'aquesta estètica de la desaparició, que vull dir que es fa evident a tots els contes, d'alguna manera, clar, jo ara quasi m'agrada més parlar-ne des del 23 que no des del 99, sí, o des dels anys 90, perquè, vull dir, en un temps en què estem sobreexposats a la visibilitat, no? Aquesta estètica de la desaparició, que des dels anys 90 té molt més sentit. Té molt més sentit, no? Aquesta cosa de fugir, d'escampar-se, de desaparèixer. Però t'has de fixar una miqueta també amb una qüestió, que és el jo. No? El jo que és completament inaprensible.
I tant.
No? I d'aquí que aquí quasi tots els personatges tenen aquest sentit. Davant un excés de visibilitat, davant una economia de la visibilitat que és tirànica, davant d'aquell fet de ser un mateix, hi ha una espècie de tirania de que tu has de ser tu mateix, i tota la literatura ha de tenir un estil propi, això quasi ja comença a pensar que és una mica abominable. dins aquí hi ha aquesta visió paradoxal, no? D'algú que intenta desaparèixer però al mateix temps crec que persegueix alguna cosa que és ell mateix, i cap de les dues coses acaben duent aquests personatges a llocs concrets, sinó que les dispersen, no? I jo crec que això està molt relacionat amb vivències que pots trobar aquí mateix, a qualsevol lloc, que present una mica fugisser, que tot és molt inaprensible.
Però que la veu narrativa s'empalti d'aquesta idea de fugida em sembla brillant. De fet, és una de les coses que anaves passant per narradors i anava pensant, i llavors vaig tornar a una cosa que deia Walter Benjamin a propòsit de Robert Walser, no? Aquest escriptor suís que també té una forma de fer una fugida cap al silenci, i Benjamin deia, podria dir-se que quan escriu es fa fonadís. I pensar, doncs, una mica la feina de la dissolució del jo, del narrador, per aquí també va, no?, la mateixa estètica.
Va molt amb això. Vull dir, és nuclear, diria jo. Però una qüestió, vull dir, jo sempre he pensat que més que ser jo mateix, o més que trobar un estil propi, un escriptor el que ha de fer és saber fer lloc a dins ell mateix. Saber fer lloc a altres veus, a altres maneres de mirar, a altres... Per tant, sí que hi ha aquesta espècie de jugar pròpiament amb aquesta cosa tan fugissera. Vull dir, ser fugisser no és alguna cosa que jo vegi com un defecte en un escriptor, i jo diria que, que personalment tampoc no me desagrada. Perquè això permet fer lloc dins tu a altres maneres d'estar, de ser. Fa més comprensible altres personatges, altres maneres de ser tu, altres maneres de conformar-te, sense aquesta brutalitat tirànica d'estar permanentment visible. Hi ha una economia de la visibilitat que és completament tirànica.
Això que dius és contracultural, en un moment d'hipertròfia del jo, tot el que no, és un discurs necessari, fins i tot diria.
Sí, a mi també m'agradaria preguntar-te per la llengua, no? El model de llengua que tenies en ment escrivint això, quin era? Era un model conscient? Clar, perquè jo potser m'esperava, per prejudicis, no? M'esperava trobar una llengua més mallorquina, i m'he trobat, doncs, un català que no és el 100% el català estàndard, però tampoc és una llengua molt mallorquina. Llavors és una barreja que a mi m'ha interessat molt, i et volia preguntar fins a quin punt és, diguéssim, un exercici conscient també de graduar la llengua o no, o com ho has viscut?
Aquesta edició s'ha revisat una mica. Vull dir, no he canviat ordre estructural de contes, no he canviat cap element de ficció, ni... S'han canviat algunes qüestions estilístiques. Uh-huh. Que en un moment determinat, per ventura, fa 23 anys, me va interessar un aire oral desmanegat que vaig dur endavant, i que ara, per ventura, m'ha vengut una mica gran. I l'he retocat sense tampoc eliminar l'aire que jo crec que li havia volgut donar en aquell moment. Aquesta qüestió de la llengua és complexa, molt complexa. Jo no pretenc, primer de tot, salvar cap tipus de català de res, no? No som representant de Ramon Llull, perquè a vegades aquí teniu la impressió que quan ve un mallorquí per que parla de Ramon Llull. No és escàs, no? Tenim una llengua que està en una situació precària permanentment. Això no és del tot terrible, no? Vull dir, perquè això permet, vull dir, fer-la molt més maleable del que ens pensam, i per tant també hauríem de tenir una capacitat de fer-la elàstica, no? De que jo pugui parlar des de Mallorca d'una manera que tampoc no faci localisme. Uh-huh. No folkloritzi. Vull dir, perquè jo, la meva intenció en aquest, no és gens, ni quan utilitzes un article salat, ni quan no ho fas servir perquè escrius, no? Vull dir, tenim a disposició una llengua, i crec que per mi és fer-la servir tant com pugui en tots els nivells que jo considero oportú, i que aquí puc jugar, aquí m'hi puc deixar dur, me puc estirar, me puc posar una faixa o no posar-me-la. Vull tot l'armari.
Està bé, està bé, m'agrada la
imatge. No només un armari, ni vull tot l'armari per mi. És entrar en un lloc allà on tu pots anar agafant allò que consideris oportú, i que tingui alguna cosa que finalment te satisfà. Te satisfà tu primer, i després a veure com resulta a qui llegeix. Per tant, res de salvar maneres de parlar local, res de localisme. Vull dir, no, sí, a mi m'interessa molt la localitat, però no el localisme. I per tant, vull dir, puc poder utilitzar un català que pot ressonar aquí a Mallorca, i que Mallorca pot ressonar a un català més estàndard. Uh-huh. I no em fa res. Jo crec que en aquest sentit haurien de deixar una mica això. Vull dir, entrar els escriptors dins aquell gran armari de roba, com si fos un gran teatre, i que la gent es posi el que li doni la gana. Uh-huh.
Sí, sí, el pesquer armaris més ben nodrits. Per fortuna el teu és un cas bo, Adolf, no?
Del... Sí, 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 tant. No, jo, entre les moltes coses que es poden espigular d'aquests contes que ja han anat sortint a la conversa, hi ha imatges de buidor, aquests personatges que s'esborren, no?, d'alguna manera, que tendeixen cap al no-res, que s'han anat buidant. I algunes imatges, per exemple, n'hi ha una que a mi reconec que em va provocar una certa impressió de desolació, fins i tot, no? Diu, em vaig veure a mi mateix amb la mateixa sensació que produeix obrir la gelera i no trobar-hi res. Que Déu-n'hi-do, no? O una altra, que potser és dels contes que podria tenir una lectura més àmplia, i potser més encara avui, no?, que és de Porc i de Senyor, amb aquella dona mare de família, mare de dues nines, que resulta que el marit no té altra idea que utilitzar la cambra de bany, que és l'únic racó de la casa on ella se sent feliç, per fer una matança del porc, no? I la dona figura que els mira al mirall del tocador, i altre cop llegeixo, diu, la cara era un esbós indefinit sense afeccions, sense fesomia, un perfil disponible. Sense esma va fer els gestos urgents que la convertiren en la mare de les nines. I també és un altre racó d'aquests contes que em va provocar una certa commoció, no? Aquesta extrema disponibilitat que potser tots hem descobert en la nostra cara en un cert moment del dia o de la nit, no ho sé, no?
Sí, tens tota la raó en parlar de desolació, perquè vull dir, aquests contes estan trucats. Com pots fer amb un motor, eh? Perquè a vegades tenen un to que pot semblar de comèdia, com el de Porc i de Senyor, però és que realment són una tragèdia brutal. És una mare que abandona els seus fills, tanca la porta i se'n va. Vull dir, això quan n'has passat el conte i has passat, hi ha hagut aquell riure, aquell riure a partir de la idea de que qualcú fa unes matances en un pis i en un bany, arriba aquell moment en què en bona part d'aquest conte, en aquest més que més, perquè és al final, hi ha aquesta espècie de desolació. Que la llarga, jo crec que tots sentim en algun moment aquella idea de que tens un perfil disponible, de que no saps massa bé qui ets, i que per aventura ets allò, ets material de deriva, vull dir, al·luvional, no? Que tot tu ets allò que ha arribat al final de l'Ebre.
No, t'has de posar la cara de pare de família, t'has de posar la cara de parlar... periodista, el que
sí,
convingui.
Sí. I per tant, això formava part també de lo que eren les desaparicions no volgudes. No només hi ha un afany de desaparèixer perquè n'estàs cansat de ser tu, sinó que en algun moment hi ha altres maneres de desaparèixer que no has triat i que no has decidit. Vull dir, aquí, de manera molt subterrània, hi ha una presència de lo que és l'exili, pròpiament dit. Jo, aquí, en una lectura molt molt serena, sense deixar-se endur per l'onatge superficial del conte, hi ha tota aquesta desolació. Hi ha una reflexió sobre allò que vol dir estar fora, a l'extern, no ser tu, o estar exiliat.
A mi m'ha sorprès més aviat que parlessis de comèdia.
Perquè sí, perquè en algun moment hi ha aquesta...
Sí, sí, la matança del porc amb una càmera de bany.
I, per exemple, vull dir, quan veus la figura del primer conte, amb aquella superficialitat, no, fins i tot comet un assassinat i no passa absolutament res. És que només fa així, pega una empenta a un altre personatge i el tira i desapareix definitivament. Té aquest aire com... Jo, si no vols dir, comèdia, té la superficialitat d'una comèdia.
Comèdia negra, si vols, també.
No, comèdia negra. Vull dir, sí. Per això te deia que és un motor que no fa el soroll que hauria de fer, perquè l'han mandrinat, que diuen, a Mallorca.
Sí, és bona aquesta. Sí. Clar, després, parlàvem també d'abans de la veu narrativa, en general el treball de veus, no només a veus el ras, diguem-ne, sinó aquesta idea de l'emmudiment m'han portat al segon conte, no? Les veus que emmudeixen, la figura no perquè sí de l'apuntador, no? Perquè desaparèixer també vol dir, en alguns casos, la noció de suplantació que fas entrar en joc en aquí és increïble, és a dir, és un conte també inquietant, no? La relació entre els dos personatges i la imatge aquesta
de Sara Galiana.
No, això mateix. És fascinant.
Sí, vull dir, aquí, i a més és veritat que hi ha una connexió a la boca, al cara i veus el ras, no?
Sí, sí.
Totalment. Vull dir, allà no hi ha aquesta escenografia teatral que tens al conte, però sí, no? Vull dir que tenen aquesta relació de suplantar algú. També ho té la senyora Eremos, no?
Mm.
Fins i tot en aquell punt quasi de transvestisme, no? Que algú assumeix per, vull dir, per comoditat, vull dir, aquí hi ha aquella desolació tan perversa, si vols, que per comoditat t'estimes més a ser algú altre, no? aquella sensació de aquella síndrome del valet, no? Del valet que se veu més a la senyora Eremos i no se veu tant a la veu calcada, perquè hi ha una espècie de simbiosi a la veu calcada que apareix més feliç, aparentment més feliç. Però sí, aquesta suplantació és aquestes formes de desaparició que ja no són tan recercades. No ets tu que te'n vas en algun altre lloc que viatges per a ser algú altre. No?
Sí, sí.
Que t'emproves vestuaris i vestits i t'emproves personalitats una darrere l'altra. No, en aquest cas és en algun lloc en què t'hi trobes, en què t'hi trobes abocat i després fas aquella cara de disponibilitat. Jugant molt a saber qui som. I això que acaba sent un joc pervers.
Sí, sí, perquè hi ha moltes maneres d'impostar la veu, no? I de comunicació mediúmnica. La Sibila és una figura important, per exemple, no? Amb això.
Sí, jo, si em permeteu, encara volia estar una estoneta més amb la veu calcada, perquè és un conte que m'ha encantat, potser és el meu preferit del llibre, i m'ha fet recordar una experiència fabulosa que vaig tenir aquest estiu passat, de veure una obra de teatre de la companyia Parking Shakespeare, que aquí a Barcelona fan cada any, fan una obra de Shakespeare al parc de l'Estació del Nord, totalment gratuïta, cosa que els autònoms agraïm profundament, però a més és un teatre molt, molt ben fet, molt artesanal en el millor sentit del terme, perquè són uns actors que van allà i amb un mínim de recursos fan una obra que és digna, que s'aguanta i que és Shakespeare, a més. I llavors, el dia que hi vaig anar jo, van anunciar al principi de tot que un dels actors havia perdut la veu, però que no volia deixar de representar el seu paper, i llavors l'assistent de direcció, que era una noia jove, faria la veu d'aquest personatge. O sigui, el lector que havia perdut la veu era un home i l'assistent de direcció una noia que diria, clar, com que ella es coneixia el text, doncs diria totes les rèpliques d'aquest personatge.
Molt shakespearià, això.
I tant, clar, perquè no, en aquella època també els papers femenins els feien els homes, no? I era una cosa increïble. O sigui, jo cada vegada que sortia aquell personatge, Ricard III, i aquell actor que havia perdut la veu, doncs feia un paper petit d'un d'aquests nobles a la cort del Ricard III, però cada vegada que sortia ell, començava a gesticular i se sentia aquella veu de noia que en principi no li esqueia gens a ell, però que funcionava molt bé com a recurs teatral, jo sentia com una esgarrifança de felicitat, de dir, ostres, estic veient teatre màgic. I llavors, després se'm va acudir, potser en realitat l'actor no havia perdut la veu, potser era un recurs escènic també, potser era una trampa, vés a saber, no? Però en tot cas, a mi sempre m'interessa, amb teatre, amb cinema, no? Aquesta relació entre imatge i so, imatge i veu, que no té per què ser unívoca, no? O que sempre pot haver-hi un desajustament entre el que veus i el que sents, no?
Totalment, aquest desajustament jo crec que l'he tingut molt present. Però en un altre nivell, no en aquest cas que és teatral, però que també és molt evident a veus el ras. Per aventura estan massa convençuts en que sabem allò que diem. No? I que de vegades entre el món i el mots hi ha aquests processos de desajustament permanents. I que a vegades no calculam. i que això genera un joc de distàncies que per mi és molt important. Vull dir, graduar la distància entre allò que hi ha i allò que vols dir, i que aquesta distància no la superaràs mai. Hi ha un buit, hi ha salts mortals entre una cosa i l'altra, i que a vegades no en som massa conscients, i que genera situacions perverses, socials i personals i íntimes, aquest fet de no controlar aquests desajustaments que se produeixen de manera permanent. Uh-huh. Vull dir, a vegades, els escriptors, perquè que tenim aquesta sensació de que acabes dient allò que vols dir. Jo no ho sé. Jo no ho sé. Si a vegades jo arribo a algun lloc és quasi per casualitat. Vull dir que sí, que has d'estar disponible, que és com en una estació que passen trens i que tu t'hi has de ferrar i has de pujar. Però que a vegades, vull dir, una frase que pots... que per aventura algú diu, ai, mira, això, parec que... Vull dir, jo ho he pensat i no ho sabia dir i això és encertadíssim. No te facis la idea de que l'escriptor ha arribat d'una manera completament conscient. A vegades també ha arribat quasi per atzar o per casualitat. I que, a més, vull dir... S'han pogut produir aquests desajustaments. Jo volia dir això i acabo dient alguna altra cosa que, per aventura, té aquella meravella que jo no cercava.
Com els personatges, no?
A vegades són els personatges mateixos que no és que tinguin una autonomia, perquè els personatges n'acaben sent llengües, acaben, tots són paraules. Però precisament perquè tots són paraules, vull dir, sempre s'ha de tenir molt en compte, i jo escrivint sempre ho tenc molt present, que se produeix aquest desajustament. Aquesta certesa de no sempre saber el que dius concretament. El concret és molt difícil de copsar.
Sí, sí.
I observar sempre és difícil. No? I després, quan això a part de convertir en paraules una darrere l'altra, vull dir, a vegades se produeixen coses que no sempre tens un control absolut. I que has de tenir molt en compte allò que tu deies, precisament. Sents aquella veu i tens aquella imatge. I si se produeix aquest desajustament, jo crec que els textos literaris, quasi tots els textos literaris, fan renou. I aquest renou moltes vegades és peculiar precisament perquè és aquest renou d'aquest desajustament. Uh-huh.
Però és bonic, perquè jo deia també els personatges, perquè tu abans ho deies, a vegades els personatges d'aquesta desaparició busquen o troben coses que no sabien que buscaven, i tot així els funciona. És a dir, aquesta dislocació entre la imatge que conté la realitat i com acaba traduïda literàriament no sempre és disfuncional, tot el contrari. No. Si no, no haurien passat 23 anys. És a dir, que un text passi, Sebastià, l'examen de la posteritat vol dir que literàriament té molt mèrit, no? I que tu mateix et sentis còmode amb el Sebastià que ets a finals del segle XX.
Aquesta comoditat no hauríem de parlar. Perquè
això és un programa per fer teràpia, per tant parlem-ne el que convingui.
Ha estat una cosa complexa, de fet. Vull dir, que jo m'hi he sentit bé, sí, però m'hi he sentit bé com a lector. He fet més feina de lector que no d'escriptor, en aquest cas. Vull dir que jo l'he revisat el mínim possible, ja em vaig proposar fer el mínim possible, hi ha hagut algun desajustaments que amb aquell renou vaig dir, bé, seguirà fent renou però n'ha de fer una mica, ara necessito que ho faci de manera diferent, i m'hi he sentit còmode, sí en un sentit, si t'he dit la veritat, vull dir, aquest test el va revisar primer una altra persona que no jo, perquè jo no, ni gosava acostar-m'hi, no? I em va fer com em va fer aterrar. Davant el llibre i va dir, sí, vés-hi, amb confiança, posa-t'hi. Jo confiava molt en aquesta persona que em va fer aquesta primera feina. Quan l'Abrimo Ives em va proposar reeditar el llibre, a mi vaig entrar en un pànic, no? Perquè vaig dir, jo no seré capaç de fer-hi feina, em costarà moltíssim, i vaig fer això. Vaig dir, primer, per intercessió, que hi entri algú que jo hi tingui una confiança plana i que després em digui què passa, no? I a mesura que anava mirant, jo anava darrere, vaig fer aquestes passes, vull dir, completament darrere. Còmode no va ser, però Atractiu, sí. Seductor, també. Maligne, moment. Vull dir, aquestes coses sí que... Vull dir, deixar-te dur per aquestes relacions molt diverses entre qui va escriure això i qui el llegeix ara, que ets tu mateix, ha estat un joc. Vull dir, que en moments quasi era un joc pervers, però era molt, molt atractiu.
No? Hi ha alguns contes, en què també alguns dels narradors tornen sobre notes d'algú altre, sobre, no? I també fan una feina una mica d'il·luminació del passat. Abans tu deies també qui som jo, qui era ell, no? Hi ha un conte que potser abans la Xènia parlava del seu conte preferit, potser el meu és el del Mirador dels Perduts, que m'agrada molt, amb aquesta figura tan misteriosa del pare i amb aquesta deriva cap a una certa necrofília, no? Una atenció un pèl desmesurada als cementiris, a la música també, diguéssim, que acompanya sa pel·lis, i després també hi acaben sortint, doncs, poetes com ara Paul Valéry amb el Cementiri Marí, o Masters, justament, David, que en parlàvem no fa massa, la seva antologia de Spoon Rivers, no? Uh-huh. I també hi ha aquest intent d'il·luminació d'una figura que en aquest cas no és pròpia, sinó que és una altra persona, no? Però molt propera, i alhora molt aliena.
Aquest conte, vull dir, el vaig escriure molt, pensant molt en un avi meu, no? Els dos avis van emigrar els dos a Argentina, no? I un va venir molt aviat, va tornar molt aviat, però l'altre va estar uns 10 anys allà, va estar temps, i després va tornar. I jo sempre vaig tenir aquella sensació de que algú que se n'havia anat a Buenos Aires no va tornar mai, no? I que jo això li sabia veure els ulls. I hi havia aquesta espècie de personatge que jo, clar, el vaig situar en un cementiri perquè pareixia que arrossegava algú que ja no era, que ja no era ell, i que estava, que alguna cosa havia quedat entre i entre, algú que havia quedat allà i que no havia tornat, i que ell vivia en aquesta suspensió. Jo hi volia recrear de manera fictícia aquesta espècie de suspensió, no? amb una idea molt permanent de la mort, no? Vaig situar el conte molt, molt a prop d'un cementeri, no? I que hi té una certa debilitat amb aquesta necrofília, no? Però a mi el que m'interessava era aquesta espècie de, més que aquesta mort present, era la suspensió, no? Aquest està entre i entre, aquest no està ni aquí ni allà, aquesta
vida no viscuda del tot,
aquesta,
no?
Vida
o
no
doble
viscuda,
vida,
doble
no.
Vida no viscuda. Exacte. Perquè no l'has viscuda allà ni l'has viscuda aquí, que estàs en aquest estat de suspensió permanent, que és una forma de desaparèixer, el més purgatorial.
Està bé. Has de saber que té una tirada també pels cementiris, sí, també. Des del punt de vista literari i cultural important, vull dir que és un tema que has tocat aquí. I això em lliga molt a tota aquesta idea també de l'Argentina i d'anar i venir, i amb les arrels. Hi ha un conte que també és, jo crec que molt interessant de comentar. Els títols estan molt ben trobats, Mapes muts, Tornem-hi, la veu que, és a dir, el mapa que no té veu, no? T'està dient hi ha alguna cosa. I és un conte en el personatge, quan arriba a Manaus, intenta recrear o inventar-se una rutina, no? I diu, doncs jo al matí surto, faig allò, passo per aquí, saludo els de sempre. Per què? Per fer veure, per recrear aquesta sensació d'arrelament. Quan en realitat el que ens indica és tot el contrari, el desarrelament enorme, no? És a dir, aquests personatges que no acaben de trobar un lloc on trepitjar.
No el troba. Diguem, a més, al mateix temps està contant la història de la seva germana, mm-hmm. que és una suïcida, i que, vull dir, que és d'algun lloc allà on ell fuig de manera permanent. Vull dir, aquesta rància aquí és un càstig, no? I intenta fugir del càstig, vull dir, inventant-se rutines en... I clar, vaig pensar en Manaus, jo no he estat mai a Manaus, vull dir que no. Aquí sí que no he estat. Tot això vaig mirar i vaig cercar i vaig fer feina amb mapes i vaig situar-lo a llocs i vaig mirar que hi havia, no? I el fet que fos a Manaus és perquè era aquella ciutat mítica enmig de la selva amazònica, de gran tradició cultural europea, no? Entrada en l'òpera de Manaus. I el vaig situar allà precisament en aquell lloc entre allò que és salvatge i allò que és civilitzat, no? Com si allà ell cregués que en aquell punt pogués arrelar-se, trobar alguna cosa que vengués d'aquesta espècie d'arrelament primitiu, de ferrels, no? De ferrels, i que estàs entre dos mons, no? I ja fos capaç d'arrelar, que tanmateix no ho aconsegueix i al final se'n torna cap al riu, no? l'aigua que corre, que torna a ser l'aigua que corre la senyora Eremos. Al final ella demana, no? Fes córrer aigua, no? Amb allò que mai en el riu.
Sí, sí, no? És Heràclit. Sí, sí.
Justament, jo també volia parlar una mica de mapes muts. A mi m'ha inquietat i m'ha interessat molt el personatge de la germana aquesta, que té alguna mena de trastorn estrany, no? I diu unes coses que semblen profètiques o oraculars, però que fora de context no s'entenen, no? Quan ella diu, quan estava trista, deia, el vaixell no vol partir. A mi això m'ha fet pensar immediatament en un poema de Rosselló Pòrcel. No sé si era una referència conscient o inconscient.
Ben conscient.
Ben conscient, suposo. Venint d'un autor mallorquí. Em permeteu que llegeixi aquest poema?
Sí, no, t'ho preguem.
Bueno, el David ja diu, amb la seva sorna característica, que em recito a sobre.
No, sense sorna. Això ens agrada molt, que la Xènia vingui a recitar-se.
Recitat a sobre. Que estava encantat.
Amb molt de gust, perquè és un poema que més que m'encanta, que cada vegada que torno a aquest llibret, l'obra poètica de Rosselló Pòrcel, que és realment poca cosa quantitativament, però qualitativament és una meravella. I és un poema que es diu Cadenes, i que diu... Aquest vaixell no vol partir ja mai, obsessió monstruosa de cadenes que pesen damunt mi, i aquest vaixell no vol partir, no vol partir, estirar-les. Per favor, aquest vaixell que surti ja del port amb les cadenes. Només imaginar el ferro dur entre l'aigua brillant i els xocs metàl·lics i el vaixell caminant i el gran fum negre. Quin gran sospir, quin aire, quin gran vent, només imaginar-ho. Quina joia de córrer tot el port lliure i tombar, enfollit dins el fang i l'aigua bruta, i sentir les cadenes allunyant-se rere el vaixell de foc i de fum negre. A mi em posa la pell de gallina.
Sí, sí,
té aquell... El vaixell no vol partir, era aquest vaixell.
Sí.
I era... són dos germans, una germana que viuen en una illa, sempre, vull dir, aquesta illa... En aquell llibre no és exactament molt present, només és un lloc de referència pràcticament sec, no? Mut, vull dir que no, que hi ha molt poques referències més enllà d'anunciar que és un espai insular, però aquella vol sortir, juguen a trobar ciutats, els mapes, no? I ella diu no vull sopes, no vull sopes, perquè desesperadament sobre les pàgines del cerca una ciutat i no la troba, i és aquell que vol fugir, no? Que a més és típic de la tradició insular, no? Entendre aquest espai com una cosa que t'empresona i que vols sortir, que te'n vols anar, no? I acaba que no surt mai, no? Que no surt mai, s'ofega dins el pou i morirà per aigua, però, no? I finalment ell és qui parteix, és ell que d'alguna manera compleix el desig d'ella de partir, però tanmateix això no és exactament... No, podem creure que no és el que realment vol fer, perquè cerca rutina, cerca relar-se. No? I un intenta fer, dur a terme la vida viscuda que li hauria agradat a ella. Però, per ventura, això no el satisfà. El deixa en una rància completament perversa.
Mm-hmm.
Són la història de dos germans, però jo crec que en algun moment t'hi pots trobar tu, amb aquesta espècie de tensió, de voler sortir d'una circumstància, d'una situació, i d'alguna manera que t'estira per fer coses que tanmateix no pots estar ben segur de que les vols.
Mm-hmm.
No? I viure aquesta espècie d'estat, és allò que m'interessava posar, convertir-ho en un conte, no? Convertir-ho en un conte que parlàs d'aquesta espècie d'ànsia de no ser mai al lloc on voldries, de sempre voler ser a alguna altra banda, de ser qui no ets, eh? De no acabar d'estar satisfet de conformar-te com et mires el mirall, vull dir, la imatge que tens just davant, i que no acaba d'ajustar amb allò que tu vols o no vols.
Uh-huh. És interessant que la insatisfacció i l'inconformisme siguin gairebé sinònims amb el plantejament que has fet, no?
Sí.
És desesperador.
Però és que volia parlar d'això. Vull dir, la desesperació no hauria de ser un estat que hagis d'evitar. A vegades hi has de passar, com si fos algun bany d'aigua, que no saps massa bé si te neteja o només et quedes mullat. No?
Sí, sí.
Però, per ventura, és allò... Vull dir, està en la condició humana, crec jo, no? En aquest sentit. I jo no pretenia tampoc, vull dir, convertir aquests exercicis de desaparició en una pauta de comportament contemporani de ningú. Era parlar d'un estat que jo creia que era molt contemporani. I tinc la impressió de que ho era als anys 90 quan vaig escriure aquest llibre, i tinc la impressió de que això només s'ha accelerat. No? Vull dir que no ha canviat, però sí que s'ha accelerat.
I ara que hi ha uns exercicis de desaparició per sobreexposició, perquè a vegades, justament, el que deia abans també el David, no? Hi ha una sobreexposició del propi ego, no? La gent viatja, sembla, moltes vegades, per exposar-ho a les xarxes socials. Ara no sé si en el fons del fons també hi ha un exercici de desaparició, no?
Totalment, totalment. Els extrems s'han tocat. Vull dir que a la sobreexposició hi ha un moment en què apareixen fantasmes i tu ja no saps si ets allò que hi ha a Facebook o a TikTok o allò que està dins casa i que està desesperat perquè se sent com un gat tancat en una gàbia, no? Per tant, la sobreexposició també és un exercici brutal de desaparició. Aquesta tirania de la visibilitat, acabes no sabent què és allò que mostres. Per ventura, ens hauríem de deixar córrer una mica.
L'exposició també és un terme tècnic que ve del món de la fotografia, i torna a la fotografia perquè hi ha una imatge, poèticament i simbòlicament, extremament potent, que és el fotògraf de llamps. Mm. És a dir, què hi ha de més fugissera, més efímer que un llamp, no? La fotografia, que és l'art d'intentar capturar i el que no es mou, no? Els paisatges, vaja, ja ho feien els pintors, però els impressionistes anaven a buscar aquell moment de llum, també. Per tant, hi ha alguna cosa d'aquest fotògraf de llamps, que està més enamorat dels llamps que dels trons, que diu, els trons són com l'òpera, són focs d'artifici, no? I, en canvi, el llamp és gairebé l'antiart o l'antifotografia, és com... És possible, no?
I d'alguna manera també volia parlar d'un concepte que jo crec que quedava obsolet a final de segle i que crec que definitivament ja ha quedat obsolet, que és la teoria del geni. Hmm. Vull dir, aquí, el tocat de llamp.
Sí, sí.
El tocat de llamp. No només era... Sí que tenia molta relació amb la fotografia, amb allò d'escriure amb la llum, escriure amb la claror, però... A mi m'interessava també molt, vull dir, parlar d'aquell personatge que pràcticament viu d'una manera molt, molt, molt visceral aquesta sensació de sa genialitat, de cercar alguna cosa que és completament fugissera i que no la pots arrambar ni la pots ni robar, quasi, no? I ell acaba sent tocat per aquest llamp, però vull dir que això el deixa completament perdut, però definitivament perdut, no? Clar, a Mallorca parlant de tocat de llamp.
Sí.
Un tocat de llamp és algú que ha perdut el nord.
Crec que en italià també hi ha el lampo di genio, amb la qual cosa també és aquesta mateixa idea, no? Que al final també té a veure amb una genialitat desnortada.
Desnortada. Clar, i jo crec que, vull dir, sí, per ventura Picasso va ser el darrer geni en art, i que per ventura després ja no té massa sentit parlar de genialitat. Vull dir, l'art és una altra cosa, i no és aquesta recerca d'alguna cosa que mai podràs aconseguir ni mai podràs tocar amb el dit. Tocar amb un dit al cel és molt, molt complicat.
També era entesa com a il·luminació sobtada, no?
Il·luminació sobtada, clar.
I gairebé providencial.
Rainbow.
Hi ha una frase d'aquest conte que me l'hi he anotat, diu: sempre som la fumaça resplendent d'una casualitat. Abans que dèiem, no, qui som jo, qui sóc jo, doncs la fumaça resplendent d'una casualitat.
Perquè fa claror, perquè resplendeix. I a vegades ens perfila d'una manera molt clara, però fas així i no és res.
És bonica aquesta imatge. Amb això hem de dir, el Sebastià, que no ha canviat, no sé si com a lector t'hi has sentit còmode o no, però la plasticitat i el nivell de lirisme no buscat sinó natural de la prosa, vaja, és coherent amb tota la teva obra posterior, diguem-ne.
Sí, vull dir, jo m'he sentit lluny d'aquesta forma, d'aquesta forma.
Sí, això que deies de l'oralitat, que estilísticament sí, has mirat de canviar, però...
he canviat molt, relativament poc, però sí. El que passa que jo crec que cada llibre t'exigeix una manera de fer, que després, en algun punt coincideix, sí, vull dir, no pots evitar-te tant com per ventura seria plausible o desitjable. Vull dir, el fet que tu poguessis decantar-te una mica més i deixar lloc per aquelles veus que no són pròpiament teves. Vull dir, aquí són veus molt diverses, vull dir, veus els rases molt diferent. Amb la Maradona, que ha estat molt polèmic això de si era una novel·la o no era una novel·la, si era un tríptic, allà on hi havia dues parts que sí que tenien continuïtat, però una tercera que no tenia gens... Jo no sé si és... Si alguna cosa se reconeix. No ho cerc. No és alguna cosa que vulgui. Vull dir, tenir una veu pròpia o tenir... Vull dir, això quasi ha vengut així.
Per això dic que és natural, home, és bonic. Sí, no, ja abans ens ha quedat clar que aquesta idea de la veu pròpia no t'interessa gens.
No, i sobretot... No,
perquè s'ha convertit en un fòssil, en un lloc comú que no vol dir res.
No vol dir res, a més. Vull dir que jo crec que has d'estar molt disponible perquè tenir aquell perfil disponible en aquest cas és molt necessari en un escriptor, per mi. No? Jo no vull que ningú faci res que no ho vulgui fer. No? Estic parlant per mi, no? i m'ho estic aplicant a mi. Però aquesta idea d'estar disponible, d'estar molt atent, de ser una espècie de parellams, de bous i llengua, allà on tu estàs molt disponible i fas lloc perquè tot això hi puguis fer feina, i que si després, vull dir, tu ets un filtre prou dens com perquè acabi tenint una marca o deixi traces d'alguna veu permanent, ja va bé. O no, entens? Vull dir, jo no ho cerc. No cerc aquestes traces. Vull dir, crec que és alguna cosa que és una qüestió quasi meteorològica. Vull dir, perquè és el mateix aire, perquè és el mateix aire que em passa per les cordes. Vull dir, però no, jo no és una cosa volguda. Vull dir, aquella marca de la casa... No,
podries
no.
Fer com un expert en desaparicions també, que es deia Fernando Pessoa, no? Que es va inventar uns quants heterònims, sí. Per no tenir cap marca, és a dir, i a la vegada cadascú tenia la seva, no? Alberto Cairo no parlava com Bernardo Soares, i al revés, dir, que cadascú tenia...
És un personatge que, vull dir, no de vegades acabam a Lisboa.
I quins altres escriptors estan presents d'una manera més o menys explícita al darrere d'aquest llibre? Quines veus d'escriptors t'han condicionat o t'han acompanyat?
Bé, mira, vull dir, pistes, la citació inicial, jo crec que... sobretot per la qüestió del viatge. Durant una dècada dels 80... i no ha deixat de ser una cosa que m'ha obsedit durant més temps, la qüestió del viatge ha estat molt important per mi. I per tant, Nicolas Bouvier, que és un escriptor que aquí tampoc no ha estat perdó, ha estat traduït en castellà, en català no, que jo recordi, i crec que només un llibre, no sé si alguna cosa també és, perquè tampoc no he estat molt pendent, però aquests escriptors francesos suïssos a vegades tenen fora del món francès, tenen molt poca presència, i Nicolas Bouvier m'hi va significar moltíssim, no? Vull dir, la concepció del viatge, vull dir, el títol ve d'ell, aquell viure, jo crec que va deixar alguna cosa, viure, escriure, viatjar, són exercicis de desaparició. Jo crec que llegir encara és molt més un exercici de desaparició, aquesta, el lector fa lloc dins ell per tota aquesta gentada que hi va i que convoca. I per tant, llegir també és, crec que és el gran exercici de desaparició, part damunt dels que proposa Nicolas Bouvier. Nicolas Bouvier era important. Crec que també va ser important per mi en aquell moment llegir, en els anys 80 sobretot, a llegir Blanchot. Crec que va ser prou important. I no sé què t'he de dir. Vull dir, és aquesta cosa que jo estic d'acord en pla amb aquella idea de que tu no tries els pares, no? I que jo mai m'ha agradat tampoc, vull dir, aquesta, a ser massa conscient. No tinc autors de capçalera, a mi deixeu-me tranquil a la biblioteca, no? I que jo pugui anar agafant i que pugui anar llegint el que em doni la gana. No hi tinc una relació de fan, no? Que per altra banda ve de fanàtic, no? I tampoc no tinc aquest comportament amb altres escriptors, amb les lectures. No m'hi deix dur per això. I a vegades no som molt conscient de qui llegeix i qui me marca en aquell moment. És clar que sí. Jo t'he dit aquests dos i crec que aquests dos sí que hi són molt. I però tampoc no te sabria dir massa bé qui hi ha més. Hi ha més gent, perquè són molt més.
Estan diluïts.
Molt diluïts, clar. I estan molt... És una biblioteca, és una gran festa. No? I per tant, vull dir, no saps massa ben qui estàs a vegades, no? I jo no te sabria dir ara quin escriptor en aquell moment, si hi havia alguns escriptors que llegia més o no. Llevat d'aquests dos, no te sabria dir ara concretament, no, és que dius no, és aquest, no, vull dir, sempre hi ha Rodoreda.
Sí, això m'ho ha semblat sempre, per sebre, també.
Sempre hi és.
També el tractament d'aquests personatges sempre estranys des d'una distància.
Sí, sempre hi és.
Sí.
No en aquest, sinó sempre. Sí que és. Però no la sent com... No sent aquella angoixa de l'influència.
Millor.
No, perquè a més a més, jo, és massa èpic per mi. Tens... Jo no hi vull tenir una relació literària, no vull guanyar ningú, ni vull fer un torça braç en ningú, ni en Rodoreda ni en Chester.
Sí, sí.
Perquè has de fer un torça braç si te poden acompanyar i pots parlar i pots moure conversa amb tanta gent, que perquè has de triar i t'has de posar aquestes... No tinc una visió tan èpica de l'influència.
Ben fet. Parlant d'escriptors, la Olf ha portat un nom que potser també et sona.
Sí, que és en Biel Mesquida, no només en Biel Mesquida, també Jean-Marie del Moral, que si no m'equivoco, que és qui fa les fotografies d'aquest llibre que volem comentar, que és Passes per Palma, publicat per Bibop, i dic que amb Jean-Marie del Moral no només hi col·labora Biel Mesquida, sinó també en Sebastià, i si no m'equivoco, teniu un projecte que ha de sortir o que ja ha sortit potser, no? És així, oi?
Sí. Amb Jean-Marie del Moral, diguem, ha estat fotògraf conegut, jo des de fa anys que ens coneixem, amb en Biel igual, i aquest projecte d'en Biel i en Jean-Marie no només és aquí, sinó que, vull dir, allò que publica VilaWeb sempre hi ha foto d'en Jean-Marie del Moral, no? Vull dir que fa 300 i molts textos que duen fotografia d'en Jean-Marie del Moral. Per part d'en Jean-Marie del Moral també és un gran fotògraf, o un dels grans fotògrafs que ha seguit la carrera d'en Miquel Barceló. No? I jo, en un projecte de fa anys, crec que deu fer quasi 10 anys, quan la capella del Santíssim de la Seu, que és la capella que va fer a Barceló, a la Seu, va fer 10 anys, li van fer un cicle de conferències, jo en vaig fer una. I aquest text havia quedat allà, com un text oral de conferència, i amb en Jean-Marie, que ha fet moltes fotos a la capella i en el procés d'elaboració dels fangs de la capella, vàrem decidir veure si podíem fer un test a mitges. I jo faig el test i ell posa fotografies. I sortirà d'aquí aviat, publicar Peninsula, a l'anar dins el fang.
A l'anar dins del fang. Mm-hmm. Aquest llibre, clar, jo he llegit el llibre dels exercicis de desaparició d'en Sebastià Perelló i el passes per Palma de manera consecutiva, però de fet gairebé simultània. O sigui que és fàcil de trobar-hi un efecte de contrast entre l'un i l'altre, els exercicis de desaparició amb tots aquests personatges dins dels contes que volen desaparèixer, i d'alguna manera el que em sembla que intenta enviar el Masquí de passes per Palma és justament salvar de la desaparició moltes coses, no? És la Palma de Mesquida o el Mesquida de Palma, en què la ciutat fa de Magdalena, que va despertant, doncs, tot de records, de vivències, no? Que expliquen d'alguna manera la trajectòria emocional, sentimental d'en Biel Mesquida. És un llibre també que m'ha fascinat, tots dos m'han fascinat, si això vol dir també deixar-te entrar per part del lector, que sóc jo, no?, i que entrin els personatges dels teus contes, i que entri també aquest Biel Mesquida, que naturalment tot té sempre molt, molt de relleu. Aquí no hi ha res d'evanescent o res d'esborradís, sinó al contrari, no? Hi ha una gran vitalitat. Ens va explicar, no només, no és tant una col·lecció d'anècdotes, i segurament ell el que vol és fugir de l'anècdota, i en un cert moment ho diu, no?, per entrar dins de la categoria. I tot és intens, no? Ell és un home intens, i ho és, diguéssim, a l'hora dels entusiasmes i també de les denúncies. I hi ha alguna cosa per aquí que també tinc apuntada que em sembla que valdria la pena de saber què et semblen a tu, Sebastià, sobre, per exemple, els efectes del turisme, no? Els efectes del turisme que fa desaparèixer, doncs, unes ciutats plenes d'història, plenes de vivència, i que converteix d'alguna manera en no llocs. I els efectes que té el viatge, aquests viatgers que segurament es traslladen justament per desaparèixer, però que amb la seva activitat també produeixen una mena de dissolució de formes de vida que estaven molt arrelades. I que consti que en Biel Mesquida diu que ell no escriu pas des de la nostàlgia, que ja accepta que les coses canvien, però que el que no li sembla natural és que canviïn per mal, que canviïn per empobrir allò que abans existia. No sé, el turisme, clar, no només en teniu a Mallorca, sinó que nosaltres també en podem parlar
no,
molt.
No, però ha estat una obsessió en el meu cas, vull dir, sabeu més de la Maradona,
sí, sí,
no?
L'última part.
No? La tercera part, sí, sí. Sobretot. I sí, ha estat una cosa que la qual jo m'hi he abocat com un lloc de reflexió que ha estat molt contundent per mi. I en Biel també, per altres motius. Aquesta setmana jo trauré una ressenya de Passes per Palma al diari del suplement de cultura del diari de Mallorca, perquè sempre m'ha agradat parlar d'en Biel, perquè tot i que som molt amics i fa molt d'anys, jo el conec des dels meus 17 anys, vull dir que fa molt, 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 molt d'anys, i sempre m'he estat molt atent a llegir-lo, i ell m'ha llegit a mi, vull dir...
Li vas fer l'epíleg d'Encarnacions.
Sí, 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 sí. I ara li he fet una ressenya breu, vull dir, però aquestes passes per Palma, jo no crec que tinguin aquesta nostàlgia que ell vol evitar de manera permanent, perquè no és un retorn enlloc, no? És un mantenir-se. Vull dir, en Biel és algú que diu per capes, i totes les capes són sensitives, no? I, vull dir, han passejat, aquestes passes per Palma s'han fet realment, vull dir, ell passejant i Jean Maria del Moral fent fotos. Vull dir que sé que això ha passat realment, aquestes passes, no? Però i ell es veu que no és evanescent, però és desesperadament contrari a l'evanescència. Perquè són passes, i les passes no deixen traça. No? Les passes no deixen traça. I s'aferra en això. A ell li agrada moltíssim aferrar-se a això. Com ho fa? D'una manera extremadament sensible, no? I molt sensitiva. Vull dir, és abocar-se a la precipitació de quasi tot. Vull dir, les llistes infinites, és capaç de passar una pàgina amb noms del, amb els noms dels carrers, que vull dir que quan ho llegeixes en veu alta és aquesta espècie de precipitació, llavors no acabes a ser...
Però ell és torrencial sempre, sí, ja ho saps.
És torrencial. I la Venecència li surt per aquesta capacitat torrencial de dir, eh? quan parla, no només quan escriu, sinó quan parla, que és allò que no té enfront, és un tsunami verbal.
Però és, no?, més contingut que encarnacions, per començar és,
sí,
més curt.
Sí, totalment. I més ell era molt... vull dir, no saps l'esforç que crec que ha fet. Per, fins i tot lingüísticament, contenir-se, però jo crec que és falsa la contenció, vull dir, aquesta precipitació, vull dir...
És contra natura,
tanmateix, vull dir, tanmateix li surt, tanmateix en la sintaxi ha estat més controlat, aquí, vull dir, frases més breus, no? Vull dir que això sí que va provat de fer, i clar, és una Mallorca que se n'ha anat, és una Mallorca que està permanentment en canvi, i el turisme hi té molt a dir, això. Jo crec que el turisme no és un fenomen social. El turisme és alguna cosa que ens ha... És alguna cosa que és estranya, perquè ningú vol ser turista. Ningú.
Tots som viatgers.
Tothom és alguna altra cosa, però ningú vol ser turista. I jo crec que això és la gran paradoxa, i el sistema de supervivència d'això és precisament d'aquesta espècie de conformació vampírica que ens afecta a tots del turisme, és precisament això. Ningú vol ser això i tothom ho és. És que jo tinc la impressió, de, per exemple, que ja contemplam, vivim les ciutats, com Palma, com l'Illa, les vivim com a turistes. La nostra manera de viure, no el turista que ve, tu. Tu i el teu comportament i els teus gestos vitals i la teva rutina s'està convertint en alguna cosa que contempla, viu el món i s'hi relaciona amb els llocs d'una manera completament turística. Ha estat com un virus. Està com un virus. I enviar, vull dir, jo li he explicat moltes vegades aquesta meva idea d'entendre el turisme quasi com un virus, que està com una cosa que a més a més ja el tens dins.
Sense vacuna, a més a més.
Sense vacuna. No hi ha vacuna.
No, mira, digue-li virus, digue-li epidèmies infeccioses que sembla que ho volen devorar tot. Que aquesta és una cita treta justament de Passes per Palma. I després et volia demanar l'opinió en un d'aquests capítols que es diu Adolescent Terreno. És un pèl llarga la cita, però crec que val la pena, no? I a última hora anem a parar amb la idea del centrament o el descentrament, no? Diu, cal encara molta de feina i molta de sensibilització perquè la consciència col·lectiva pugui alimentar un mite propi més enllà de la moçoneria dominant, el provincianisme xaró i la mediocritat generalitzada d'una societat grapejada, gentrificada, barruera i feta malbé, en què han deixat i deixen, ai las, tudar i destruir tants de béns del patrimoni arquitectònic, urbanístic, social, econòmic o infraestructural, i també moral, per dir alguns qualificatius de la gran riquesa cultural ciutadana.
De ciutat.
Moçoneria?
Moçoneria. Moçó és... qui se comporta d'una manera moçona, que és moçó, és aquell que pretén ser allò que no és. El nou ric, en definitiva. Sobretot el nou ric és aquell que d'alguna manera definiria quasi de manera sinònima amb allò que és el nou ric. Però també tot aquell comportament d'aquell que pretén alguna cosa que finalment no és. I clar, i és...
Una suplantació.
Una forma de desaparició que a Mallorca coneixem molts, jo diria que quasi tots. Aquell no acabar d'assumir què hi fas allà i que ens ha convertit en alguna cosa molt, molt fantasmal i relacionada amb els exercicis de desaparició. Tu has parlat dels no llocs, vull dir que a mi m'agrada l'expressió francesa que ve de... No? Però... Jo crec que en català tenim, en català i en, no sé, crec que en català més genèric, però com a mínim de Mallorca sí, aquell de convertir un lloc en qualsevol banda. No? I és això que està passant. És això que està passant, perquè Palma i ciutat o Mallorca ja és qualsevol banda. I clar, a partir d'aquí tantes.
O sigui, qualsevol banda és qualsevol banda, no?
Tantes.
Ho trobes el matí.
Tantes. Però que això és el futur, entens? Perquè te'n vas a Nova York, te'n vas a París, sí, sí. Te'n vas... I qualsevol banda és qualsevol lloc. I vam, a partir d'aquí, perquè has de córrer, t'hi trobaràs el que ja saps. I aquest és un efecte nociu, molt nociu del turisme, perquè acabes anant a cercar alguna cosa que aparentment al principi ni t'interessava. De fet, evitaves.
Del turisme, de l'especulació immobiliària, del turbocapitalisme, de tantes coses, no?, que ja estem abocats. Vull dir que al final, fins i tot, si no haguessin turistes, em fa l'efecte que moltes ciutats, pobles, capitals, illa o el que sigui, acabarien sent qualsevol banda. No? Fa 20 i pocs anys en dèiem globalització. Hi havia manifestacions per tot el món i la gent moria. Avui en dia s'ha perdut la noció de globalització i la idea de manifestar-se a la contra. Per tant, ja ho hem assumit com a part de la identitat col·lectiva. No? Anem per aquest pedregar que es diu món del segle XXI i ja està, i ja ens hi trobarem. Però és que la literatura, i la bona literatura, per sort, i en Sebastià Perellón és un exemple pel mari, de manera que no desapareguis. Ara que sospito que tindràs més temps per escriure...
Sí,
no?
Espero que sí.
Per tant,
sí, vull dir que jo m'hi posaré.
Revisant-te o no, és a dir, escrivint coses de noves, que m'imagino que també et ve de gust.
També em fa ganes.
Que bé.
Però ja te n'hi ha.
El teu van trobar a faltar els alumnes, eh? Quin gran professor...
No ho creguis.
Ells ho perden.
No ho creguis. Clar, perquè estàs... En una, quan fas literatura, sobretot, estàs oferint alguna cosa que desitgen molt poca gent quan t'entres a un institut. Són molt pocs els que tenen aquella ànsia d'anar un poc més enllà. No vol dir que alumnes que tens ara, 10 anys després... no facin un viatge enrere i recuperin coses d'allà, no? També n'he trobats, però hi ha de tot i tanta sort.
N'hi ha poquets, i d'aquí plora la criatura, que deia aquell. Sebastià, moltíssimes gràcies. Exercici de desaparició i de retrobament amb una literatura viva, riquíssima, actualíssima, vigentíssima, perquè la bona literatura no caduca ni l'any 99 ni el 2023. Per tant, gràcies per tornar-hi.
Gràcies a vosaltres.
I per la conversa.
Per llegir-la.
Per descomptat, ha estat un plaer. Xènia Diaconova, gràcies també.
Fins aviat.
Que vagi molt bé, el Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Dolors Joanola. Fins la setmana que ve.
Ciutat Maragda. Amb David Guzmán.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, por Deus, me sinto incendiar.
Sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa ser.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.